I amb la sintonia d'Eurovisió, qui arriba és el més eurovisiu de tots els eurovisius, en Jordi Ramos. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, m'encanta que em diguis així.
Sí, i no em puc creure jo que passi tan ràpid el temps. Avui és la quarta lliçó d'Eurovisió, sí, per Damis.
Bueno, i així seguirem, esperant que cada vegada tinguis més ganes de que arribi.
No, ja estic enganxada, eh? Ja t'ho dic. Perquè avui em sembla que el capítol es podria titular Qui guanya Eurovisió? I jo ja ho vull saber.
Doncs no t'ajudaré gaire, perquè la meva resposta seria no ho sé, qui guanya Eurovisió.
No hi ha fórmula
no,
màgica.
No te'n vagis, perquè hi ha coses a dir, però és evident que si hi hagués una fórmula màgica que et permetés guanyar, molts ja l'haurien fet servir. Però bé, això també és notícia, perquè el guanyador no està escrit. Punts a tenir en compte. Els eurofans que conec et diran que la millor cançó que guanya és la millor cançó que es presenta, que no hi ha més. Però és evident que sí que hi ha, perquè aquesta, per exemple, recordes que és la que va, la vigent guanyadora,
sí,
és Països Baixos, no va ser ni la que va agradar més al públic ni la que va agradar més al jurat.
És veritat, va ser una mena de combinació.
Exacte, va ser,
no?,
la combinació que es va
ajuntar
els punts. Per tant, s'ha de veure què és el que li va donar el toc de gràcia. Mm. I una possibilitat és precisament que toqués la fibra.
Aquest és Salvador Sobral, me'n recordo, Sobral. Portugal,
exacte,
eh?
Que també va guanyar. En aquell cas, Duncan Lawrence, que va guanyar per Països Baixos, explicava la història d'una amiga seva que havia mort.
Mm, emoció aquí, eh? Ja tocava,
exacte,
la fibra. Emoció.
Salvador Sobral va sortir amb aquesta cançó, que és molt maca, jo això no ho nego, però també sempre es va saber que ell estava malalt,
sí,
que estava pendent d'una operació de cor.
Cert.
Desenganyem-nos. Aquest punt va arribar molt, perquè hi havia veritat, perquè hi havia una història,
clar,
al darrere.
Clar.
I jo crec que això també va ajudar a que la cosa s'anés potenciant, no? Espanya, aquest any, ha intentat fer el mateix.
Ah, sí?
Sí, però clar, s'ha de saber. I made a promise to hold you forever by the hand and that I won't never let go, so don't worry, here I stand to remind you like the first. Clar, és que aquesta no sé si l'havia sentit, és la cançó que canta Blas Cantó aquest any.
El representant d'Espanya.
Exacte.
Eh?
I em sap greu perquè això que estic explicant pot sonar fred, perquè estem parlant de tocar la fibra, però malauradament, o no, fins ara ha funcionat. Blas Cantó, en aquesta cançó, el que parla és de la història o de com s'acomiada ell de la seva àvia que va morir de Covid aquest estiu.
Uau. Mm.
Clar, això s'ha de saber, s'ha de transmetre.
S'ha de saber fer.
També.
Clar.
Però, a banda, s'ha de transmetre perquè la gent ho sàpiga. I això en castellà és difícil. Per això, la setmana passada, precisament, Televisió Espanyola va treure la versió en anglès d'aquesta cançó perquè arribi, que és aquesta que estem sentint.
Molt bé.
És important que la resta d'Europa ho sàpiga, perquè ells són els que t'han de votar. Recorda que tu no pots votar el teu propi país.
Clar.
Per tant, ajuda que t'entenguin, ajuda que et coneguin, ajuda també a ser simpàtic, ajuda a fer molta promo.
Clar, aquí hi ha
i estar repartit,
la promo, clar.
Exacte, i que et coneguin, que et vegin. I, bueno, en el fons és enamorar el públic.
Per tant, l'idioma és important.
Molt. Clar. I alguns s'agafen al Sobral, perquè va cantar en portuguès, però va ser una excepció. És evident que cantar en anglès ajuda, i gairebé totes les guanyadores dels últims anys són en anglès. Perquè entenen la lletra, perquè sona més comercial.
Clar, comercial.
No sé. Però és així. Una altra excepció és la política, perquè Ucraïna va guanyar el 2016 amb aquesta cançó que el que explicava era la deportació dels tàrtars de Crimea feta per Stalin el 1944. Què va passar? Que aquell any, el 2016, estàvem en ple conflicte entre Crimea i Rússia. Per tant, la notícia estava a tot arreu i això és evident que va ser el que va fer decidir. Més que la cançó, la qualitat, que pot haver-te agradat o no, però si va guanyar aquesta i no va guanyar moltes de les que es van presentar, va ser per aquest motiu,
punt,
perquè estava molt present.
Però tu vas dir que la cançó que es presenta a Eurovisió, teòricament, no ha de ser política, no ha de tocar aquest rerefons.
Absolutament, i ningú no entén per què la van deixar passar. Potser també es va polititzar aquell any, o van malentendre el concepte històric. A més, des de llavors, Rússia, que no ha estat la mateixa. Thunder and lightning, it's getting exciting, exciting. Fins llavors, Rússia s'ho currava tant, Emma. O sigui, et recomano moltíssim que busquis aquesta cançó que estem sentint. És la que va participar pel 2016 a Rússia, sí. You Are The Only One. L'home va fer una posada en escena amb unes projeccions que s'estirava i semblava que estava volant.
Oh, llavors... sí, me'n recordo. Era molt heavy.
Era impressionant.
Era molt xulo.
Sí. Allò...
És que ja no només era una cançó, és el que has dit tu, era una posada en escena, era com un espectacle.
Era un espectacle.
Oi? Era una vivència. Allò... Estàs amb ella allà dintre.
Allò va ser impressionant. I Rússia va anar enllaçant. Quan va arribar el cas del 1944, es va trencar, no ha estat mai més la mateixa. Per tant... aquí va haver-hi una circumstància política que es va acabar. Però centrem-nos en la posada en escena, perquè, com bé dius tu, és espectacular, perquè ets un programa televisiu, i això també influeix molt. We are the heroes of our time. Heroes. Oh, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. I si no, precisament que li diguin al Mark Zimmerlund, que va guanyar per Suècia amb aquesta cançó que... No només era bona, perquè ho és i és molt divertida, sinó que jugava amb projeccions. Ell s'asseia i apareixia un ninus, i aixecava la mà i se li apareixia dins de la mà. Allò...
Il·lusió.
Li aportava sí, exacte.
Era un
il·lusionista.
Il·lusió,
aportava un plus que li creixia i estava molt bé, no? I això és una cosa que cada cop es fa més. Al principi eren només detalls. L'any que Rosa no va guanyar, el país que va guanyar era una noia que es canviava el vestit a mitja gala. I deien, clar, és que és el canvi de vestit. Bueno, imagina't el que s'arriba a fer ara.
Exacte.
Clar, l'altre problema és que la gent copia molt. O sigui, van fer allò del vestit i l'any següent hi havia quatre que es canviaven el vestit, saps? Un fa projeccions i l'any següent tres fan projeccions.
Clar.
Un fa una balada i l'any següent presenta una balada.
Home, si Hola. Li va bé, doncs ja. Farem mateix, no? Sí,
però,
sí.
Clar, la gent tampoc és tonta.
Ja.
I si un any guanya una balada d'un noi que se li ha mort la germana, igual aquest any no guanya una balada d'algú que se li ha mort l'àvia, amb tot
clar.
El carinyo per Blas Cantó.
Perquè ja no seràs el primer.
Clar, la gràcia i el que marca la gràcia és la diferència.
I en aquest punt saludarem i li direm bon dia al Haldor Mar, eh?
Ah, sí, és veritat.
Haldor, molt bon dia.
És veritat, ell ens va dir que aquesta cançó faltava al llistat de la setmana passada.
L'haguéssim pogut posar.
I tant.
I tant, sí.
I tant,
no és que faltés, però sí. Va ser un bon suggeriment perquè es veu que durant el confinament en molts països ha arrasat.
Sí,
la gent ha usat aquesta base musical per fer els seus vídeos de confinats, en pijama, amunt, avall.
Correcte. Aquesta era la versió, la cançó que presentava Islàndia al festival que es va suspendre pel coronavirus.
Clar, el de l'any passat, 2020.
Correcte. I estava molt ben posicionada, també. Eh? Les enquestes i les apostes la centraven molt bé. Era, com et dic, una cançó que era diferent. I'm not your toy,
not your toy. Ui! Aquesta va enganxar molt, eh?
Aquesta va enganxar molt, però és que, a més, jo me recordo d'un detall, que és que jo que treballo al món a RAC1, també, quan fem la notícia Freak, un dia em trobo que el Jordi Saumell diu la notícia Freak és que hi ha una cançó a Eurovisió que és una gallina. I jo em vaig quedar impressionat perquè dic, però escolta'm, estàs parlant de la favorita d'aquest any. I és veritat, era una gallina. Però era una cançó innovadora, era una cançó artística, era una cançó que plantejava un món nou, que bé, era una història que va enganxar.
Imagineu-vos, per uns era una gallina i pel Jordi Ramos fa tota l'anàlisi musical i d'espectacle, que és el que cal fer, evidentment,
exacte.
En aquest festival, que és Eurovisió.
Evidentment que... Un país veí pot ajudar a posicionar-se, això ho diuen, eh? Els països veïns ajuden. És evident que una cançó balcànica als Balcans agradarà més que aquí, això és normal. Però això ajuda a posicionar-se més amunt o més avall. A guanyar? No, parlem d'arribar al número 1.
Sí, aquesta es va sentir moltíssim, me'n recordo perfectament.
I aquí hi ha un altre punt, perquè també va sentir... perquè anava primer a les apostes. Això... Abans no ho teníem, però ara la gent estem molt pendents de les apostes.
Imagina't.
Parlo dels eurofans, però també parlo dels mitjans. I,
sí,
evidentment,
sí. Ja estàs escoltant?
Clar, les cançons que van primeres ja les vas sentint. I jo crec que això també influeix, no? Li havia passat Duncan Lawrence i doncs també pot passar a la d'aquest any.
Aquest any qui va al davant?
Malta.
Aquest canvi de melodia...
Ja té una cosa...
Té alguna cosa diferent.
Té una cosa diferent. A mi em sona una mica també a un punt de fuego, també té l'element del missatge d'empoderament femení, és una noia de 18 anys, maltesa, té una veu impressionant, ja han fet una versió simfònica, bueno, de moment està al capdavant de les apostes i veurem què acaba passant.
I escolta'm, què passa amb Espanya? Per què sempre queda tan malament? O no sé si també això és un mite o no?
Últimament, sí. Però sí, ho analitzem la setmana que ve.
Oh, que bé que ho ha fet, Jordi Ramos. Quines ganes que arribi la setmana vinent.
Jo també.
Moltes gràcies. De moment, escolta'm, deixa sonar una miqueta Destiny, GMK. Malta. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.